Estem a la recta final de la campanya electoral. Manu Rodríguez, bon dia i bona hora.
Què tal? Molt bon dia, Vicenç.
Cansat?
Bé, estic molt bé, la veritat. Amb ganes i, a més, bueno, m'agradaria tenir una mica més de temps per acabar alguns barris i acabar d'explicar el nostre posicionament i el nostre programa, no?
Pensàveu que anava a dir una mica més de representació. També. Hem de suposar que també. Com la vol tothom, eh? Com la vol tothom.
Evidentment.
En qualsevol cas, teniu la sensació, malgrat, òbviament, que aquesta ha estat una legislatura en els posicionaments ideològics que s'han fet valer molt, que hi ha temes comuns a tothom?
Totalment. Totalment. Jo crec que hi ha temes que ens afecten a tots, pensem com pensem. Crec que necessitem un govern que es preocupi dels problemes reals, dels problemes de carrer, evidentment també de la neteja, del tema de la via pública, del tema de la seguretat, del tema del top manta, del tema de tenir també una mirada més enllà, mirar el futur, tenir una administració més oberta, més participativa. És a dir, jo crec que necessitem donar als processos burocràtics una altra mirada, i també necessitem un govern que estigui a l'alçada d'aquest canvi que ha de venir més aviat o més tard, no? Però crec que haurà de venir en algun moment. No?
Abans d'obrir-ho pot, per tant, una pregunta que és allò d'aquelles preguntes tan ximples de peu de carrer. Si els problemes són comuns a tothom, no es podria posar d'acord tothom en resoldre aquests principals problemes en els quals tothom està d'acord?
Sí, efectivament, no? Però jo crec que aquí s'ha de valorar també el context i el moment polític, no? Crec que aquí i hem viscut 4 anys on de 21 regidors només 8 eren a l'equip de govern, i d'aquests 8, només 3 es dedicaven a jornada completa. El gerent va arribar un any i pico més tard, gairebé 2 anys, i crec que hi ha hagut una manca de dedicació, hi ha hagut una manca d'agafar les coses amb ganes, no? I amb il·lusió, no? I crec que s'han deixat portar una mica per les circumstàncies, per intentar resoldre determinades qüestions o problemàtiques o nyaps que sortien, no? I a veure com tapaven aquests forats, no? I al final ho han tingut bé, perquè al final amb el tema ideològic, evidentment que pesa, no? I amb el context polític a nivell nacional, doncs, ha tingut un pes molt, molt important de cara a l'aprovació de pressupostos, a l'aprovació de determinades partides, a l'aprovació de determinats projectes. Crec que això és un fet que és comú, però evidentment que és el que hem viscut, no, fins ara.
El pes ideològic també ha tingut un paper, Ciutadans?
Evidentment. Nosaltres des del primer dia creiem que no podem, per exemple, poso el cas, no podem pagar un xiringuito com és l'Associació de Municipis per la Independència amb diners públics, perquè pensem que els diners públics són de tot el municipi, i al municipi hi ha gent que pensa de totes les maneres. Hi ha molta pluralitat política, no? I el que no podem fer és sufragar o subvencionar xiringuitos, per cert, que són xiringuitos que són agències de col·locació, on un 70% se'n va a sous i la resta se'n van a actuacions d'agitació i propaganda, no? Doncs, evidentment, des del nostre municipi no podem permetre això. Aquestes partides venien anualment previstes al pressupost, però més enllà d'això, jo crec que hi ha hagut una manca de lideratge també polític, no? En aquest sentit, perquè al final jo crec que és important arribar a consensos amb tothom, especialment en qüestions que afecten a la ciutadania i al poble, no? I el que hem vist moltes vegades obligats és a aprovar dictàmens i propostes que ens venien a última hora, per urgència, sense el dictamen o l'informe d'intervenció de secretaria. Ha arribat tard, no? Jo crec que aquí, si les coses es fan bé, es presenten a l'hora i es poden treballar bé, no?
Voleu obrir el pot?
Endavant. Obrim.
Obrim.
Agafo.
Per on vulgui, el que vulgui.
El primer.
I aquí va la primera pregunta per al candidat de Ciutadans. Què penseu fer pel desenvolupament de la cultura, l'esport i l'educació?
Bé, nosaltres proposem a nivell de cultura, proposem un pla director de desenvolupament cultural i de promoció cultural, no només de la cultura, les tradicions sitgetanes a nivell nacional i internacional, sinó també dels artistes locals i d'una manera també donar una vessant als emprenedors també de caire també tecnològic, perquè també l'art i la tecnologia crec que són factors que han d'anar, sobretot a cara al futur, aniran de la mà, no? Jo crec que també aquí hem de fomentar a nivell, bueno, el tema de les galeries que tenim d'art, per exemple, o la Fira d'Art, donar-li un ventall molt més ampli, no només a nivell pictòric, sinó més, anar molt més enllà, com deia, a nivell també tecnològic i d'altres arts, no? I a nivell d'esport, doncs, tenir en compte, per exemple, les 36 entitats esportives federades, crear un reglament de subvencions molt més objectiu, que tots les entitats esportives tinguin accés a aquestes subvencions i que l'Ajuntament també estigui al seu costat i els doni una empenta, no? per poder tirar endavant. També, evidentment, doncs, promocionar l'esport sitgetà i la pràctica esportiva, no? a nivell diàriament.
Faig un encaix aquí, perquè, sí. Si no recordo malament, en més d'un moment en aquesta legislatura, en més d'una ocasió ho dic, que és un drama demanar subvencions per part de les entitats. És a dir, que més enllà del govern de torn, des d'un punt de vista legal, normatiu, és un drama demanar subvencions.
Moltes vegades, no? I de vegades hi ha entitats que tenen por de demanar subvencions perquè potser si tenen algun compromís amb l'Ajuntament o algun deute o el cas del Consorci del Club Natació, no? El Club Natació és un club amb molta història, amb molt pes, no? I podem dir que té la problemàtica aquesta del Consorci, no? Que s'ha de liquidar, per cert que no es liquida, només es preveu una partida pressupostària, i amb això doncs, ens parlàvem l'altre dia, no? És que tenim esport federat i no tenim cap tipus de suport.
Ho pregunto per si es pot proposar això des de l'Ajuntament, tenint en compte que pot ser un mal de cap per les entitats haver de demanar subvenció, o no?
No, en realitat el mal de cap és com es gestiona i explicar els processos, no? Perquè al final una subvenció ha de respondre a una finalitat pública o social, evidentment, no? I que tingui aquesta utilitat pública. Home, fomentar l'esport sitgetà, fomentar la cultura, fomentar, com és el cas de les tradicions, evidentment que entra dintre d'aquest interès comú, aquest interès social i aquest interès popular, no? I crec que aquí hem de ser rigorosos, marcar uns criteris molt més objectius, i a més jo he parlat durant aquest mandat del tema del pla estratègic de subvencions, que a hores d'ara el que tenim no és un pla en si, sinó el que tenim només són partides pressupostàries i aquestes partides on, en quina finalitat o on es destina, no? Doncs nosaltres volem explicar què volem aconseguir, quina política volem fer, no? És a dir, a on volem arribar, per quina raó i quins criteris s'han de seguir, que tothom en igualtat de condicions, siguin entitats esportives, siguin entitats culturals, de tradicions, de festes, de qui sigui, però que siguin responguin a un interès clarament públic, doncs puguin accedir a aquestes subvencions.
Finalment, en educació?
Bé, en educació nosaltres, que ja ho vam proposar durant el mandat, es va aprovar de fet una moció, en principi proposem els llibres de text gratuïts i a més també els mitjans tecnològics de suport als nens, no? Creiem que la situació de, és a dir, hem de garantir de la mateixa manera que es garanteix la universalitat de la sanitat o de la salut, s'ha de garantir també la universalitat de l'educació, no? I creiem que aquí hem de donar també una empenta i ajudar les persones que més ho necessiten, però també que tothom que vulgui, especialment a l'educació de 0 a 3 anys, també garantir aquestes oportunitats, no? Perquè els preus públics, de fet, parlo ara en el cas de les llars d'infants, no s'han actualitzat fins ara, no? D'altra banda, també volem reclamar a la Generalitat, per cert que l'Ajuntament encara no ho ha fet, el 1.200.000 euros que es parla aproximadament. Nosaltres teníem calculat sobre entre 600.000 i 800.000, doncs no, són 1.200.000 euros que hem de reclamar a la Generalitat per la competència que hem assumit expressament des de l'Ajuntament i que la Generalitat ha de pagar, no? I que, per cert, no ho està reclamant el regidor que és d'Esquerra al conseller que també és d'Esquerra, és a dir, que són del mateix partit, i suposo que el regidor quan va explicar que no, que hem d'arribar a un acord entre el Departament d'Educació i el Departament d'Ensenyament i la Regidoria d'Ensenyament, doncs crec que aquí hem de ser taxatius i reclamar-ho, no?
Pregunta número 2.
Sí. Ai, un segon.
Què penseu fer per gestionar el desenvolupament urbanístic i impulsar el pla d'equipaments i mobilitat?
Bé, nosaltres, mira, començaré a parlar del tema de mobilitat, perquè sí que dintre del programa ho tenim bastant més desenvolupat. Crec que hem de parlar de pàrquings dissuasoris, és a dir, i sobretot pacificar determinades zones del municipi, perquè parlem de que el creixement serà exponencial en els propers anys. Potser serem una vila de 40 o 45.000 habitants en poc temps, en 5 o 6 anys, i això s'ha de començar a preveure des de ja, no? A nivell de pacificació, doncs nosaltres també pensem que proposem també la creació, tot i que ara quan ho digui no semblarà que tingui a veure, però la creació d'una regidoria de polítiques digitals i d'administració oberta, no? Que tingui també, sigui molt transversal i utilitzi aquests mitjans tecnològics, evidentment s'haurà d'invertir en això, però per pacificar i valorar les zones de
densitat de trànsit
i de densitat i tal, no? Després, evidentment, millorar el transport públic, valorar i revisar no només determinades tarifes i preus de transport públic interurbà i urbà i interurbà, perquè el que sí que hem detectat, no?, que en determinades connexions, sobretot a tema Quimmar o tema Llevantina, no?, quan passa també per Montgavina i tal, les hores passa, és a dir, hem de revisar fer aquesta revisió horària, no?, i també coses molt senzilles com el tema del pagament, no? Quan tu vols agafar l'autobús per anar a Barcelona, ho has de pagar justament amb
la quantitat exacta, voleu dir?
Exacte, no? I que, com per exemple, es pugui pagar amb targeta o es pugui pagar amb mitjans electrònics, no? Jo crec que això és una qüestió tan senzilla, o també qui té el carnet blau que no hagi de venir fins a l'OH per poder tenir accés al bitllet, no? Jo crec que s'han de valorar moltes coses, s'ha de fer un pla i revisar, evidentment, el pla de mobilitat urbana que porta des de l'any 14 sense revisar, no? A nivell urbanístic, a nivell de pla d'equipaments, doncs nosaltres creiem que no volem fer demagògia d'això. El que sí que volem, que com a mínim aquest pla d'equipament sigui molt més equilibrat. Jo crec que ens hem de plantejar per quina raó l'actual equip del govern va fer tantes reunions, però al final no ens va portar el pla d'equipaments, és a dir, ens va fer una sèrie de presentacions fins al mes de desembre, però al final no es va acabar d'aprovar res, no? Crec que això, tant el pla d'equipaments com el tema de a nivell del creixement urbanístic com el tema de mobilitat, ha d'anar tot en conjunt, no? I crec que s'han de prendre decisions sobretot valentes i intentar arribar als millors consensos, no? I sobretot tenir en compte també la participació ciutadana, que aquesta participació ens ajudarà a revisar millorar els processos i a revisar determinades decisions, no?
Un apunt també a partir de la presència d'altres candidats, uh-huh. Tocaríeu alguna cosa del pla general o us sembla bé està?
Bueno, de moment el pla general no em sembla malament tal com s'està desenvolupant. Jo crec que aquí el que hem de tenir en compte a nivell de mobilitat i a nivell d'equipament són qüestions que ens afecten a tots, no? I més enllà d'això, doncs, evidentment, el poder fer complir les ordenances, no?, que per alguna cosa estan.
Tercera pregunta. Què penseu fer per afavorir l'assistència social sanitària i la reobertura del CAP?
Home, doncs una molt bona pregunta, no? Nosaltres, des del primer moment, evidentment s'ha de dir, això és una competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres, des del Parlament, s'ha presentat en dues ocasions la proposta de resolució davant de la Comissió de Salut. Es va aprovar per tots els partits. Bueno, de fet, el cas de Junts per Catalunya i Esquerra es van abstenir en aquesta votació. Però nosaltres, evidentment, creiem que s'ha de dotar al cap dels mitjans necessaris i, evidentment, està obert les 24 hores. No? Seguirem insistint des del Parlament i també recordar que des de Ciutadans vam presentar una moció que es va aprovar per unanimitat del plenari i creiem que hem de continuar treballant en aquesta línia. No? En relació també al tema de les farmàcies, doncs el mateix. No? Nosaltres també vam presentar aquesta proposta de resolució i hem d'intentar ja directament amb les farmàcies i veure la manera de compensar i tenir obertes aquestes farmàcies durant les 24 hores, no?
Si la Generalitat encara no ha mogut fitxa, què es pot fer perquè la mogui? Ho dic en el sentit si hi ha alguna, no sé si diu, alguna solució intermitja o si l'Ajuntament pot fer alguna cosa mentrestant o si no hi ha cap altre camí o cap altra estratègia que continuar pressionant a la Generalitat.
Bé, hem de dir les coses clares, és a dir, a mi no m'agrada mentir, a mi m'agrada dir les coses tal com són i crec que aquí el que s'ha de dir clarament és que la competència és de la Generalitat, qui ho ha d'assumir és la Generalitat. Tot i així, des del govern de l'Ajuntament, si no, soc l'alcalde, evidentment, directament ho reclamaré a la Generalitat, no? I tot i així haurem de valorar la situació, no? Perquè hem de valorar els costos. Ara també tenim un pla econòmic i financer que ens sobrepassa teníem el sostre de deute en gairebé 2 milions i ara amb el tema del consorci que també no s'ha liquidat, potser estem entre 4 i 5 milions. S'haurà de veure perquè, clar, això són costos, la Generalitat ens adeuta molts calés, ens adeuta aquest 1.200.000 euros i si l'Ajuntament pot fer l'esforç econòmic però després repercutir-ho a la Generalitat, ho farem, no? El tema sobretot és que és intentar i sobretot des dels estudis objectius es pot valorar i es pot veure la necessitat que tenim d'aquest CAP, no?
Una nova pregunta?
Una nova pregunta.
El CAP, que ha estat un dels temes també recurrents d'aquesta legislatura. Què penseu fer per millorar la seguretat? Si és que enteneu que a Sitges hi ha un problema de seguretat o alguns, o que creieu?
Bé, d'una banda, hi ha qüestions que afecten a la seguretat molt clares. S'ha de parlar que, evidentment, tenim el topall aquest que marca l'Arsal, és un fet, però nosaltres el que sí que volem és intentar descongestionar la policia local, crear aquest cos d'agents cívics i de mobilitat que es preocupi a nivell de sanció i d'inspecció, es preocupi del compliment de les ordenances en tots els nivells, des del tema d'apartaments turístics sense llicències, el tema també del top manta, en qüestions que afecten les terrasses, és a dir, el compliment i evidentment de particulars i de persones que o de qüestions cíviques més enllà d'això.
Permeteu-me un apunt, els agents cívics poden sancionar o no?
Sí, tindrien la capacitat.
Tindrien la capacitat.
Sí, a més dependrien també de la policia local, és a dir, formarien part del cos de la policia local, però no serien policies com a tal, sinó simplement serien dependents d'aquest òrgan. No? A més, nosaltres el que proposem és que el regidor o regidora que ostenti tot el tema de seguretat i de policia només tingui aquesta regidoria. Vale? És a dir, no sóc partidari de que l'alcalde sigui el que porti a terme el tema de la seguretat. Jo crec que s'ha de tenir un regidor o regidora que ho desenvolupi i estigui tot el dia allà. No? També volem desenvolupar un pla de detecció de 24 hores d'ocupació il·legal de pisos. També volem destacar que hi ha alguns municipis que ho estan començant a treballar, però sobretot càmeres de detecció i de regulació, que també va directe als Mossos i a la policia local, de matrícules a determinades urbanitzacions, com és el cas de Ratpenat i tal, però ja s'està fent a determinades municipis i crec que també es podria impulsar des de l'Ajuntament. No? I, evidentment, el tema del top manta, una cosa tan innovadora com intentar el compliment de les ordenances i, evidentment, més presència policial. No?
Un apunt també a partir d'això. Creieu que fa falta més agents de la policia local i fins que no hi siguin aposta d'alguna manera Ciutadans per la contractació de seguretat privada o perquè es pugui combinar un dispositiu de seguretat privada?
Sí, apostem per això. Evidentment, nosaltres des de... Bueno, evidentment que creiem que falta més agents al carrer i, de fet, nosaltres aquesta qüestió la intentarem moure des d'altres institucions, és a dir, fins i tot des del Congrés. Intentarem i també intentarem des de la cosa de Mossos d'Esquadra, des del Parlament, des de la Comissió d'interior, intentar que, evidentment, tinguin molta més presència policial. No? El problema és que també quan parles amb els Mossos d'Esquadra i et comenten una mica la situació que estan patint i el tema de les hores que estan fent i tal, doncs sembla que la Generalitat ara no està una mica per resoldre aquestes qüestions, no? Però crec que la qüestió de la seguretat és molt important, i sobretot per nosaltres.
Més. Una nova pregunta. Continuem avançant en el qüestionari. Què penseu fer per les platges i per la conservació del medi?
Bé, doncs, per les platges crec que hi ha moltes coses que podríem parlar. Crec que aquí les platges hem de tornar a trobar aquest equilibri, o intentar trobar aquest equilibri entre la sostenibilitat i el turisme, evidentment un turisme responsable i que es preocupi pel medi. Evidentment, reduir el plàstic. També proposem des de l'Ajuntament parlar amb el comerç local i amb els emprenedors de la vila, perquè alhora, per exemple, el comerç local, en lloc de deixar els plàstics enrere i que tinguin o que donin bosses de paper, bueno, jo crec que seria una alternativa. En relació també al medi ambient, crec que s'ha de valorar el tema de l'espigó submergit, que ha estat aturat durant un temps per unes certes al·legacions. Crec que s'ha d'intentar resoldre el més aviat possible i veure quin recorregut té, si realment funciona o no funciona.
Li està bé a Ciutadans com han quedat les coses després de les al·legacions al projecte de l'espigó submergit?
Bueno, jo no sóc tècnic, ¿vale? És a dir, jo crec que aquesta qüestió ho hauran de valorar tècnics, no? Jo crec que ara falta una tercera persona, una tercera posició, per veure exactament en quin punt estem, no? I parlar amb un enginyer de ports, de camins i tal, i que ho digui, no? És a dir, que valori un pèrit i veure fins a quin punt aquestes al·legacions tenen recorregut o no, i tirar-ho endavant. Crec que no hem d'esperar massa amb això, perquè potser és una manera de recuperar el litoral i també recuperar la sorra que s'ha perdut, i també recuperar i fer un estudi mediambiental de la Posidònia i de tot el medi marí, no? Jo crec que hi ha coses que s'han de recuperar, i sobretot aquest equilibri entre la sostenibilitat i el turisme, no?
Fins que això no estigui resolt, la draga és la solució o no?
És que, clar, és que també vivim del turisme, és a dir, no podem llançar pedres contra nosaltres, sinó el que hem de fer és, de moment, donar una resposta, però pensem que aquesta resposta ha de ser provisional. El problema és que aquesta provisionalitat portem anys i panys amb aquesta provisionalitat, no? I al final crec que la qüestió aquesta de la draga, sinó de l'espigó, si pot resultar una qüestió que sigui definitiva, doncs millor per tots, no?
I, esclar, després de 30 anys, i si resulta que no hi ha cap projecte que generi consens?
Mira, jo crec que aquí el que hem de tenir en compte que tot no pot agradar a ningú, és a dir, és impossible que generi un consens del 100%, potser hi ha coses molt, molt, molt crítiques i molt clares o molt extremes, però tenir content a tothom és impossible, no? Jo crec que aquí, si els ciutadans et donen la confiança, el que has de ser és valent i basar-te també i confiar també en els tècnics.
Us ho pregunto així perquè faríeu confiança en aquest cas o bé els tècnics del Ministeri o els tècnics que puguin avalar una proposta
o un tercer,
un tercer
també, és a dir, valorar una tercera opinió i també tenir una legitimitat i un suport molt més, a nivell tècnic parlo, molt més ampli, és a dir, jo crec que aquí ningú està buscant un malbé, no? pel litoral sitgetà, sinó al contrari, si es fa això, crec que és per millorar la situació i per intentar recuperar el mitjà marí, no?
Avancem. 11:37 minuts. Què penseu fer per resoldre, la pregunta, la situació de la neteja i el reciclatge?
Home, molt bona pregunta. El tema de la neteja jo crec que és una de les qüestions fonamentals i les problemàtiques molt més recurrents. A veure, el tema del contracte. A veure quan es resol, com es resol i quina és l'empresa que al final és l'adjudicatària, crec que és un tema fonamental.
Us està bé el contracte?
Sí, ho vam estudiar i no es van... A veure, hi ha coses que potser, i nosaltres aquí ho hem estudiat més internament, crec que aquí hi ha coses que es podrien haver... Bueno, anar molt més enllà, però bueno, és que portem tantes pròrrogues que al final el que et fiquen damunt de la taula al final ja ho dones una mica per bo, perquè al final necessita solucions, no?
Però és a dir, en allò bàsic del document del contracte, sí, esteu d'acord?
És a dir, hi ha una part bàsica, un eix central, que creiem que si està bé, no? Al final hem de veure com es resol aquesta situació de l'empresa o quina empresa és definitivament l'adjudicatària, però aquí nosaltres el que sí que hem de fer, i crec que hi ha hagut una greu manca, és de control i d'auditar i de fer complir aquest contracte. Perquè el que no pot ser és a dir que tu tinguis un contracte, però aquí tothom ho passa per on sigui, no? I crec que aquí hem de ser molt rigorosos, és una qüestió que ens afecta a tots, és una qüestió, a més, de salut pública, perquè hi ha barris o hi ha carrers que no només per la pudor, sinó és que fa vergonya o no pots passar perquè han deixat caixes o han deixat escombraries allà enmig del carrer, i és una vergonya, no? O l'estat dels containers i la situació dels containers, jo crec que és vergonyosa, no? I crec que aquí el que hem de fer és controlar i estar al damunt de pel compliment del contracte, no? I si les coses no funcionen o l'empresa adjudicatària no compleix amb el contracte, serà obrir-li un expedient, sancionar-la i veure com ho solucionem, no? Però s'ha d'estar al capdamunt d'això.
Dos apunts també a partir d'aquí. El primer, en què, encara que segurament no encaixarien en l'ideari, plantejaríeu la municipalització del servei si es donés el cas?
Bé, a veure, jo no, és a dir, jo prefereixo aquí no posar etiquetes ideològiques, no? Perquè el que veig és que la solució a tots els problemes és, escolta, ho municipalitzem tot i ja està, ja? Però és que hem de pensar d'una banda el tema de l'Arsal. És un efecte, clarament, que ens afecta a tots. És a dir, quan et toca governar és molt diferent que quan estàs a l'oposició. És molt fàcil parlar de municipalitzar, però clar, el fet de municipalitzar també significa assumir més gent a la plantilla i això de cara a les ràtios també afecta, no? I hem de ser molt conseqüents. D'altra banda, ens agradi o no, quan contractes una empresa i una empresa és adjudicatària, evidentment pots i tens la potestat d'estar al damunt d'aquesta empresa, controlar i vetllar perquè es compleixi el contracte, però també hi ha molta més flexibilitat. És a dir, quan hi ha una empresa externa, l'Ajuntament té més poder que no pas si està municipalitzat, no? I d'altra banda, també el tema dels processos burocràtics, que quan ho tens municipalitzat hi ha determinats processos que has de complir, perquè així ho marca la llei, i en canvi quan tens una empresa no tens aquesta llosa, no? al damunt.
Fins que el concurs no es resolgui, què plantegeu?
Bueno, de moment la solució que podem plantejar és que no hi ha gaire solucions. Ens agradaria que...
Però aquella cara de dir, aguantar.
No, evidentment, no, és que no tenim una altra solució. És a dir, a mi personalment m'encantaria, ho dic clarament, i no perquè estiguem a eleccions o no, m'agradaria, i de debò, dir, mira, portem des del mes de gener, mira, ha arribat tard, però ho tenim, no? Ho tenim sortosament enllestit i que...
Us ho pregunto perquè a partir del que hem sentit esteu per, no sé... com s'ha fet, injectar més diners a l'empresa, contractar una empresa perquè conjunturalment ajudi a l'empresa actual fins que no es tingui resolt el concurs, jo què sé.
Em consta que, de fet, es va comentar el Batlle, que s'ha arribat a acords amb l'actual empresa i que, bueno, s'aniran substituint durant aquest estiu determinats, bueno, màquines, containers, camions que no funcionen o que tenien fuites d'oli, aquestes coses, no? Però són coses petites, no? Jo crec que fins que no arribem a tenir una certesa sobre l'adjudicació del contracte i la situació del contracte, des d'aquell moment podrem començar, i jo crec que tota la ciutadania té tot el dret del món a queixar-se i evidentment dir la seva, no? Perquè la situació és actualment molt, molt lamentable, no? I més enllà d'això, és que portem, no sé si eren dues o tres pròrrogues del contracte, però és que s'havia d'haver fet molt abans, no? I si ho s'hagués fet abans, doncs ho tindríem ja tot acabat, i bueno, però bueno, estem on estem i la situació és aquesta.
No hi ha legislatura sense si haguéssim. Pregunta. Nova pregunta. Què penseu fer per resoldre les reivindicacions dels veïns de les botigues i Garraf?
Doncs aquesta situació jo crec que es pot resoldre en inversions a la via pública, en serveis i en donar-los una certa, una seguretat i una i sobretot a fer explicar les coses, no? Jo crec que aquí hi ha hagut una, des de fa 2 anys que no es fa una reunió del Consell Municipal de les Botigues. Jo crec que aquí també s'ha de parlar amb totes les entitats, també amb la federació, s'ha de fer plans d'inversions, s'ha de fer, per exemple, el compliment d'una moció que va presentar Ciutadans fa 2 anys de l'avinguda de les Botigues, on es va aprovar per unanimitat, i era en relació a la seguretat vial, no? Doncs encara no s'ha fet res, no? Allà, o petites coses, no? Que jo crec que aquestes coses, sobretot aquí, el que nosaltres tenim la percepció que hi ha hagut una gran desafecció dels veïns de les Botigues envers Sitges, i no se senten sitgetans bàsicament per això, però no és perquè no sentin Sitges com a seu, sinó el problema és que hi ha hagut una deixadesa, hi ha hagut una desafecció, hi ha hagut un menysteniment, no? Per part dels governs locals, no d'ara, sinó d'anys enrere, que no s'han preocupat de la realitat de les botigues. És a dir, potser fa 30 anys o 40 anys les botigues no era el nucli on vivia gent habitualment, no? Potser era una segona residència.
No, és evident que no ho era.
No ho era, no? Ara no. Ara és una part més, que podria ser fins i tot de l'àrea metropolitana. Evidentment té una connexió amb Castelldefels molt, molt clara, geogràfica, i el context on viuen és més de Castelldefels. Però aquí, sobretot, nosaltres el que proposarem és arribar a, primer, explicar les coses, fer pedagogia, fer plans d'inversions per tot el barri també de les botigues i del Garraf, a donar-li més serveis, també i parlar amb l'Ajuntament de Castelldefels perquè ells puguin fer ús també del port de Port Ginesta en determinades qüestions que necessitin, però a la vegada també tractin i puguin donar serveis en determinades qüestions que ho necessitem els veïns de les botigues, a nivell de serveis, a nivell d'accés a l'educació, de titularitat pública, en igualtat de condicions, en temes de transport, en temes del CAP, etc.
O sigui que estaríeu en la línia, com s'ha apuntat també en alguna de les converses, de mancomunar determinats serveis, si convé, en Castelldefels, per aquest barri?
Jo crec que sí, és a dir, jo crec que hem de ser pràctics. Aquí la qüestió és, si Sitges ho pot donar, perfecte, però si al final el cost et suposa molt més, jo crec que no tenim cap problema en arribar a acords amb Castelldefels, i més enllà de que, escolta, que si us voleu anar a Castelldefels, home, però és que quan es parlava d'això també perdíem a la vora de 6 milions d'euros en ingressos, es perdien també instal·lacions municipals, es perdien oportunitats, jo crec que es perdien moltes coses, no? Jo crec que aquí s'ha de dotar de mecanismes, sobretot també de participació, i que tinguin la seguretat de que el fet de viure a les botigues no és una situació de manteniment o de desafecció o de greuge, sinó al final viure a les botigues és com viure al Vinyet o viure al centre de la vila, no? Jo crec que aquí el govern municipal ha d'estar a sobre i ha de donar resposta.
Implícitament ens ho heu contestat. La carta de la possibilitat d'una consulta sobre la segregació no la contempleu?
Jo ara no. Jo crec que primer, perquè fa un any no arriba, es va fer aquesta consulta i l'èxit va ser, bueno, no va arribar al 23%, crec que, d'aquesta consulta, no? Jo crec que aquí la resposta és clarament donar serveis i fer inversions. Un cop fem això i arribar en aquest conveni en Castelldefels i tinguem respostes, doncs veurem si els veïns de les botigues continuen reclamant anar-se a Castelldefels, o potser no, potser diuen no, jo em quedo a Sitges, que visc molt bé, visc millor. Al final el que volem nosaltres és que un veí de les botigues pugui pensar que viu molt més i millor a Sitges que no passa a Castelldefels.
Pregunta número 8. Què penseu fer per resoldre, ara ve el pack fort, què penseu fer per resoldre el problema de l'accés a la vivenda?
L'habitatge, molt bona pregunta. Nosaltres aquí, d'una banda, lamento que durant 4 anys fins al mes de gener no s'hagi parlat d'aquest tema, fins que no teníem el tema aquest de les promocions noves de la Plana. Crec que aquí el que hem de fer és dotar a l'Oficina Local d'Habitatge dels mitjans materials i humans adequats, no només deixar prorrogar aquest conveni que tenim a la Generalitat, no? Sinó anar molt més enllà i dotar amb aquests mitjans, d'una banda, perquè per crear un cens d'habitatges buits, és a dir, veure si hi ha habitatges que estan clarament buits i parlar directament amb els propietaris, veure de quina manera. Dos, incentivar fiscalment aquelles noves promocions que es destinin a lloguer, però a un lloguer a un preu assequible, potser durant 4 o 5 anys que ho cedeixin aquesta possibilitat. Tres, el nostre compromís també de mantenir aquesta titularitat pública de l'habitatge de protecció oficial. Per què? Perquè a tot Europa pensem que la mitjana arriba al 30, a prop del 30%, més el desitjable, que de pis o d'habitatge de protecció oficial, no? I crec que aquí només amb dos pisos no arribem ni a l'1% ni al 0,5%, no? Al final hi ha hagut molta deixadesa. I d'altra banda, també pensem que quan s'accedia al pis de protecció oficial sempre era amb una visió de compra, no? Crec que el sistema ha de canviar i aquesta oficina ha de vetllar directament per compliment i perquè tinguem aquest parc d'habitatges per persones en situació de vulnerabilitat, per gent gran, per valorar també d'altres formes de compartir pis o de cohabitatge, no? I fins i tot també per gent jove que vulgui accedir al seu primer habitatge, no? I tercera i quarta pota, crec que el tema de nosaltres proposem aquí destinar el 30% dels ingressos de la taxa turística, que són a la vora de 180.000 euros, i el 30% de la plusvàlua, que és a la vora del 1.800.000, és a dir, aproximadament serien 2 milions d'euros directament que s'anirien per polítiques d'habitatge. Entre d'altres coses seria, evidentment, per mantenir l'oficina, però també per exercitar aquest dret de tanteig i retracte, pel manteniment dels habitatges, per intentar, doncs arribar molt més lluny, no? I arribar a aquest percentatge d'habitatge de protecció oficial i que tothom que vulgui viure aquí a Sitges ho pugui fer. Evidentment seria un lloguer de protecció oficial i evidentment treballar en aquesta línia, no?
Qualsevol d'aquestes solucions és més o menys ràpida? Per a aquells que ens escoltin i ens puguin dir, escolta, jo m'interessaria alguna cosa 3 mesos, 4, 5, mig any.
No serà ràpid. No, bàsicament perquè, evidentment, dotar una oficina d'aquesta envergadura, jo crec que quan parlo de dotar és una oficina amb cara i ulls, amb persones i amb personal dedicat expressament a això, i també treballar amb fins i tot amb immobiliàries de la vila, no? que parlin també quan puguin ensenyar, doncs, les promocions que tenim i tal, doncs també puguin ensenyar també les de protecció oficial i la manera d'arribar a tenir un pis, no? Accedir a l'habitatge. No serà ara, és a dir, jo crec que la visió ha de ser d'aquí 2, 4, 6, 8 anys i hem de mirar més lluny, no? més enllà del mandat actual, però crec que la llavor s'ha de posar ara i arribarà anys més tard, no?
Penúltima pregunta. Què penseu fer pel turisme, el comerç i el desenvolupament del pla d'usos? I aquí fiquem la situació de l'oci nocturn, de la conciliació entre, òbviament, el descans veïnal i el lleure, les zones comercials i els pisos turístics il·legals dels quals ja heu apuntat alguna cosa.
Bé, començo pel final. En relació al tema dels pisos turístics, nosaltres creiem que s'ha de fer una cosa tan innovadora com fer complir les ordenances, que per alguna cosa estan, dotar aquest cos que havia comentat abans i que he apuntat abans d'agents cívics i de mobilitat per començar a sancionar, però ja és que no cal de vegades anar directament al pis, sinó ja parlar directament en els webs que promocionen aquests pisos, no? El Airbnb i totes aquestes empreses, i ja parlar directament, escolta, tenir un pis turístic il·legal i procedirem a la sanció i tal, no? I començar a fer un seguiment, no? I si no responen directament, fins i tot preveiem la possibilitat de sancionar directament aquestes webs per fer la publicitat d'aquests pisos, fer un seguiment i evidentment que tot puguem tenir un equilibri, no? A banda d'això, jo no vull demonitzar els pisos turístics perquè crec que és una manera més, és una activitat econòmica més, que per cert, la taxa turística anual representa 600.000 euros anuals per les arques municipals, doncs aquesta, evidentment, són diners, però també estan exercint una activitat econòmica, hi ha gent que viu d'això, evidentment, i crea feina, no?
Turisme, comerç...
Sí, del tema del comerç. Nosaltres volem apropar també el comerç de proximitat, donar impuls. També creiem que s'han de fer polítiques també on el comerç també sigui al centre, i promocionar-lo dintre del paquet o des de la vessant de la... Per cert, que també volem reobrir l'agència aquesta de turisme de Sitges, i creiem que no només donar un turisme de sol i platja, sinó també de comerç, de comerç de qualitat. Volem també impulsar o reimpulsar els esdeveniments als diferents ports de Sitges, no només a l'Aiguadol, sinó també a Garraf i a Port Ginesta. Crec que hem de també mirar més enllà de les costes i donar més visibilitat també a les botigues i a Garraf, en aquest sentit, no? Donar també més, fer un seguiment i intentar buscar la manera amb el sector d'un oci nocturn també que sigui de qualitat, no? I retornar també, perquè portem des de l'any 2006 sense un pacte cívic, des de que es va aprovar aquella ordenança no tenim el pacte cívic, i crec que aquí hem d'ordenar i hem de parlar amb tots els agents, evidentment amb el gremi hostaleria, amb els representants de l'oci nocturn de Sitgetà, i donar una altra empenta a nivell d'impuls, no? I d'altra banda també no sabem i som conscients que el turisme és el que és l'activitat econòmica nostra més típica i d'on viu la majoria de gent, no? Però també volem impulsar des de l'Ajuntament aquelles empreses també tecnològiques o emprenedors que siguin, bueno, que es puguin radicar la seva seu aquí a Sitges. Per què? Perquè pensem que aquestes empreses tecnològiques donen una visió molt més de futur, però també una, crec que el fet que aquestes empreses treballen per tot el món, no són serveis directament des de presencials o físics, sinó que també són a nivell, evidentment, empreses tecnològiques es fa via web i tal, i aquestes empreses generalment generen ingressos molt grans, no? Poden generar ingressos de més d'un milió d'euros, i d'aquesta manera impulsar també el fet de tenir ingressos per a través de l'impost d'activitats econòmiques.
I la darrera pregunta, que si la memòria no ens falla, serà aquesta. Què penseu per resoldre el problema social dels Top Manta, Rodamons i Sense Sostre?
Jo no vincularia directament Top Manta en Rodamons ni persones en situació d'especial vulnerabilitat. Jo crec que, evidentment, des del Top Manta és una activitat il·legal, s'està ocupant la via pública il·legalment, s'està desenvolupant una activitat econòmica clarament il·legal, perquè no té ni llicència ni paguen impostos, a més mercadegen amb productes falsificats.
Permeteu-me un apunt aquí.
Sí.
És una activitat il·legal que ve d'una problemàtica social?
Sí i no, és a dir, ja s'ha de valorar tot, no? Evidentment jo no crec que tot el món que es dediqui habitualment al Top Manta li agradi, no? Però crec que aquí, d'una banda, hem de fer complir les ordenances. Aquí no hi ha terme mitjà, perquè al final hi ha un greuge entre qui està pagant impostos, entre qui té una llicència d'activitat, entre qui ha de pagar o s'està jugant el seu patrimoni i el seu habitatge per impulsar un negoci, i en canvi 50 metres més enllà tens una persona, a banda de la problemàtica social, que està comerciant productes falsificats, no paga cap tipus d'impost, i a més jo crec que les ordenances s'han de complir, i sí que vetllarem evidentment pel control i per la i no hi haurà connivència amb aquestes màfies, perquè al final el que tenim al darrere són màfies. I per cert, es parlava, no?, que ells només volien enviar a casa 90 euros, doncs bé, es parla i hi ha estudis clars on es diu que aquestes persones poden generar diàriament a Sitges entre 400 i 600 euros, home, i aquí no paguen absolutament res. És una vergonya, sobretot quan hi ha persones que estan guanyant mensualment no arriben als 1.000 euros, no? A banda d'això, problemàtica social. Nosaltres el que proposem és, d'una banda, actualitzar la cartera de serveis socials, vale? I d'altra banda, desenvolupar el PLIS. El PLIS és el Pla Local d'Inserció Social. És a dir, són aquelles persones, per cert, només hi ha 20, crec que 25 o 28 municipis a tot Catalunya, per cert que a Sitges no hi és, que volem desenvolupar aquest pla per a aquelles persones que estiguin en una situació ja directament, ja no d'especial vulnerabilitat, sinó que ja estan directament al carrer, i ajudar aquestes persones que a través de serveis socials, amb aquesta cartera i amb aquest procediment, per intentar que comencin a puguin tornar a la vida normal, puguin accedir a una feina, puguin viure en un habitatge en condicions, puguin tenir a les necessitats bàsiques cobertes i que l'Ajuntament també vegi per elles, no? La problemàtica també és que clar, que moltes d'aquestes persones no tenen o no estan empadronades a Sitges o no tenen o no volen tenir cap tipus de vinculació amb nosaltres o directament no volen ajuda, no? I crec que aquí l'Ajuntament també ha de parlar també, perquè moltes paga hi ha persones que potser hi han d'altres problemàtiques, no només socials, sinó també en salut, no? Crec que aquí hi ha.
Tocareu els impostos?
Doncs bé, nosaltres aquí el que d'una banda seguir treballant en la qüestió de l'IBI, de les bonificacions, famílies monoparentals, i estudiar també, perquè parlaven de les famílies nombroses, també ja porta tota la vida, però aquí nosaltres, i ja de fet des del Congrés, parlem com que la natalitat és molt baixa i actualment ja tenir un fill costa tant, no? Doncs intentar igualar les persones que tinguin dos fills a les famílies nombroses, és a dir, les persones famílies nombroses són a partir de tres, doncs nosaltres la idea és que sigui a partir de dues persones, no? O dos fills. I d'altra banda també la plusvalua, és a dir, les persones que hagin patit una execució hipotecària o que hagin hagut de donar el pis en dació en pagament o a un fons voltor o situacions d'aquestes, doncs, i en especial vulnerabilitat, que estiguin exempts de pagar la plusvalua, bàsicament perquè ja ho va determinar el Tribunal Constitucional, però hi ha una moció que es va presentar per Ciutadans aquí a l'Ajuntament, que per cert molts grups, l'equip de govern va votar en contra. Nosaltres volem revertir aquesta situació i que aquesta injustícia, és a dir, quan no has tingut un ingrés per la venda del teu pis o perquè l'has perdut, doncs com a mínim no tinguis que pagar impostos. No?
En 30 segons, perquè ja no us pregunto pel procés, perquè seria una pregunta retòrica, qui no pactaríeu mai?
Doncs clarament, nosaltres ho diem sense problemes, no pactaríem mai amb els partits independentistes com ara, evidentment, Junts per Catalunya, la CUP o l'Esquerra Republicana.
Manu Rodríguez, gràcies, sort.
Moltíssimes gràcies.
Ens acostem al 26 de maig. Demà divendres, la darrera candidata, Mònica Gallardo. Fins demà a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.